Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7. Com sempre, aquí a la Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
El sector del turisme és evident que està vivint una situació imprevista des de que va començar la crisi i estem a les portes de l'època de l'any turística per excel·lència. Les agències de viatge estan patint el canvi en les regles del joc. Locos por Viajar és una iniciativa nascuda ara en plena crisi de la Covid i que ha reunit 22 agències de viatges de tot l'estat. En Jordi Vendrell és portaveu del col·lectiu Locos por Viajar. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Ara dèiem que és una situació difícil, és evident, però heu decidit agrupar-vos. Què és el que uneix aquestes 22 agències, concretament?
Bueno, hem decidit agrupar-nos per fer front a la situació que se'ns ha plantejat, o la situació amb la qual estem. I què ens uneix amb aquestes 22 agències? Mira, som agències diferents, però si vols un tret que sigui que ens pugui englobar en tots, doncs potser seria que creem producte. És a dir, en el món del turisme, doncs un 95% de la gent distribueix el que altres fan. Bé, entre aquestes 22 agències hi ha una gran part de les agències que creen viatges, que creen, obren destinacions i que creen un producte propi, no?
De fet, vosaltres parleu de pioneres del viatge actiu, no? Producte exclusiu i d'autor.
Sí, hi ha... Clar, 22 són bastantes, però... Sí, sí. Crec que tots, una mica tots contribuïm a crear producte, això que es diu el producte propi, no? Uh-huh. Bueno, nosaltres també podem distribuir, però bàsicament la nostra feina és crear destinacions, és obrir noves o nous destins turístics.
I com descriuríeu la situació actual?
Bueno, pues, hombre, ha sigut un cop fort. Des d'un punt de vista de negoci, el sector turístic és un dels principals afectats i el cert és que dona feina a molta gent i necessitem pues, la col·laboració. Com a mínim que no ens posin pals a les rodes, saps? O la col·laboració de l'administració, tant com ho veiem, no? I a nivell futur, bueno, la situació és la que és. A dia d'avui... no podem sortir del nostre país. Llavors, clar, nosaltres el que tenim que treballar és avançant-nos en aquesta situació i és dir, bé, es tracta de crear un producte per la gent que vulgui viatjar en el moment en el qual es pugui fer-ho. D'aquí un mes i mig o d'aquí tres mesos. Nosaltres el que estem és pues, treballant fort per trobar destinacions segures, per adaptar-les a la nova necessitat viatgera. I aquest és el nostre dia a dia.
Perquè el que està clar és que la gent voldrà seguir descobrint món, voldrà seguir viatjant. De fet, molts dels estudis i de les enquestes que es fan en aquest nivell així ho indiquen. La gent no voldrà deixar de conèixer i de voltar.
Clar, el que es tracta és que tu, que vols viatjar, et puguis sentir segura. Hi ha una sèrie de criteris que venen a ser subjectius. És a dir, Mongòlia, per exemple, és un dels destins menys afectats per lo que és el virus, però nosaltres el que ens hem de plantejar és dir, bueno, destinacions remotes en aquest moment li vindria de gust a la gent o no li vindria de gust, no? Bé, a partir d'aquí veure si és possible i anar seguint amb aquesta línia. Et poso cas de Mongòlia per un destí remot, no? Clar, ha canviat una mica tot l'escenari i hem d'estar atents a veure cap a on evoluciona aquest escenari, no? On ens sentirem tots còmodes viatjant? On no ens sentirem còmodes viatjant? Ens agradarà visitar els mercats que visitàvem abans? Doncs potser no, o potser sí. No ho sé, hem d'estar, saps? Vas analitzant totes les diferents possibilitats que se t'obren, no?
Uh-huh. I com a col·lectiu, què és el que demanaríeu a les administracions?
És una cosa molt senzilla. En aquest moment, dins d'aquest col·lectiu hi ha empreses de 5 treballadors i hi ha d'altres empreses que en tenen 150. El problema que compartim tots és dir, en aquest moment, tret de l'activitat aquesta que t'acabo de dir, treballem internament per crear coses per quan es pugui viatjar, fora d'això els nostres ingressos són zero. És a dir, en aquest moment no estem venent cap viatge. Llavors, de l'administració el que necessitaríem és les diferents eines administratives, ERTEs de força major, etc., que han posat, pues, que siguin conscients de que nosaltres estem en una situació en la qual no tenim cap ingrés i estem consumint tots els recursos que teníem i arribarem fins on arribem. És a dir, tota facilitat des d'un punt de vista laboral que ens domina això és el que esperem de l'administració.
Actualment les mesures que s'han pres són suficients?
Bueno, de moment ja els ERTEs aquests de força major fins al 30 de juny. Nosaltres, entre el 30 de juny i quan es comencin a vendre viatges, tenim zero ingressos. És a dir, que arribar fins al 30 de juny, pues està bé, d'acord.
Però no garanteix la supervivència, no?
Però, clar, aquesta feina que jo t'he comentat de continuar obrint noves destinacions i adaptant les destinacions a les noves necessitats viatgeres, no és senzilla.
És evident que, a més, enganxa amb la pitjor època de l'any que podria enganxar.
Saps allò de la tormenta perfecta? Sembla un plan de...
Sí.
No, supervillano, no?
Exacte.
És una mica el que et deia. Abans comentàvem, no? És una feina, la feina és interessantíssima. La llàstima és que sigui per sobreviure.
Clar, sí. I que el rellotge va jugar en contra nostra sempre. Jordi Vendrell, portaveu del col·lectiu Locos por Viajar, moltíssimes gràcies i molta sort.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I ja que hem obert el dia avui parlant de viatges, hem parlat ara amb el Jordi Vendrell de Locos por Viajar, doncs no podíem fer d'altra manera que parlar ara amb el nostre expert en viatges, el nostre particular, que és el Josep Maria Palau. Josep Maria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara ho estàvem comentant, això de viatjar, és evident que estem en un mal moment per fer viatges i per les agències de viatges i la gent dedicada al turisme, però algunes escletxes s'ha de veure, i ara estàvem comentant justament amb el Jordi Vendrell que potser, per què no, a vegades pot ser més segur, que aquest es tracta de buscar la seguretat, viatjar en un país com Mongòlia que en un país com, no sé, Itàlia, perquè realment a Mongòlia pràcticament no hi ha casos, i com això hi hauria en altres països. Com ho veus tu, Josep Maria?
Home, certament aquesta és una temàtica molt interessant que estan plantejant Locos por Viajar, com comentes, i que ens posa en una tradició bastant particular. Realment, el coronavirus, una cosa que hem tingut molt clara durant aquest temps que portem convivint-hi, és que realment és molt difícil d'entendre què passarà. És a dir, cada dia improvisem una miqueta, anem tenint dades, però ens falta encara coneixement per fer unes previsions a llarg termini, en molt sentit. I pel que fa al tema dels viatges, encara més, perquè, per exemple, a nivell de Unió Europea, sí que és cert que s'estan plantejant que potser entre països que tenen el mateix nivell o fase de control de la pandèmia ara mateix seria interessant de tot això d'anar obrint fronteres, però a la fi a Europa hi ha hagut un nivell de contagi més elevat que en altres països. Molts llocs d'Àfrica, per exemple, com deies, també alguns països asiàtics, fins i tot illes que hi ha en zones una mica perdudes, Cabo Verde, per exemple. És cert que molts d'aquests llocs ara mateix demanen quarantena als viatgers que hi arriben, però això és circumstancial, també ens està passant aquí, no? Vull dir, s'ha dit justament aquesta setmana que els viatgers que vinguin de la Unió Europea a Espanya probablement haurien de passar una quarantena quan arribessin uns quants dies, 15 dies segurament, amb l'hotel que han escollit, etc. Per tant, dit d'una altra manera, és cert que de determinats països potser no han tingut les eines o no han fet el conteig tan precís. Tampoc és que aquí hagi sigut molt, molt brillant en alguns aspectes, aquest conteig de contagis i de mort. Però, per una altra banda, també és cert que potser és més segur, efectivament, si ens volen acollir, anar en llocs més distants, més complexes sobre el paper, que no pas a llocs que tenim més a la vora i que han tingut una incidència més elevada d'aquesta pandèmia.
El que és segur és que les agències de viatge el que hauran de mirar és de transmetre seguretat amb els destins que ofereixen, no? Aquesta serà la prioritat, probablement, que es busqui ara.
Absolutament. El tema de la seguretat serà una de les demandes que el propi client farà per endavant. També és cert que justament un viatge amb agència té aquest punt de que, per defecte, les agències, quan tu li compres un viatge, ja tenen una assegurança de fins i tot de repatriació en un moment donat, si hi hagués un problema, etc. Per tant, aquest punt de seguretat extra, una mica, ells ja el donaven per suposat. És part de la seva forma de treballar, no? Què més pot exigir-se o es podria demanar que fos important en aquest sentit? Home, naturalment, tot el que seria una mica les condicions higièniques, els llocs on la gent aniran junts, segurament els grups, els viatges en grup es faran amb grups més petits, justament, per evitar una miqueta, doncs, reduir les possibilitats de contagi. No és el mateix que es contagin 40 i això després es multiplica, que només que es contagin 10, que sempre és una mica més controlable, no? Per tant, aquestes coses segur que hi seran, però a més, tinguem en compte una cosa, abans parlàvem de viatges, diguem-ne, exòtics, doncs en aquests viatges, per defecte també, o ho fem o hauríem de fer, prendre precaucions sempre que anem a aquestes destinacions, ja anem a fer un control de vacunació, etcètera, etcètera, doncs afegim una carta més en aquest control, el que seria la prevenció per evitar un contagi de coronavirus.
I no sé si, per exemple, els avions també seria com viatjar fins allà un tema polèmic, perquè ara que si podem anar tots apretats uns al costat dels altres o si ha d'haver-hi el seient del mig buit, tota aquesta polèmica també és complicada de gestionar, no?
Bé, hi ha factors naturalment econòmics que fan que realment es calcula que perquè un avió surti bé de preu, diguem-ne, tant el consumidor com a la companyia aèria que l'està flatant, ha de tenir una ocupació mínim del 77%, gairebé un 80%. Clar, això és molta ocupació. D'aquí que hi ha tot aquest debat ara de quin serà el nou sistema d'aireació, potser que s'haurà de preparar perquè sigui més escèptic i que la renovació de l'aire dintre de l'avió sigui molt més efectiva. Està clar que posar-se mascareta uns al costat dels altres és necessari, però probablement seria una mesura una mica justeta, diguem-ho així, no? Vull dir, una convivència amb un vol de moltes hores tocant amb una altra persona, quan no ens deixen estar en una terrassa d'un bar a menys d'un metre i mig,
sí.
Sembla una mica absurd. També és veritat que totes aquestes mesures, suposo que mica en mica anirem avançant, i segurament tot anirà modificant-se una mica amb el temps i acabarem vivint amb aquesta normalitat una mica diferent, però més semblant a la que teníem que no pas a la que estem patint en aquest moment. No?
Exacte, i nosaltres anirem des d'aquí analitzant cada vegada que hi hagin canvis, i sobretot en el sector dels viatges, i mentrestant anirem viatjant. Per tant, la setmana que ve ens veiem fent algun viatge de moment mental, no? A través de les ones viatjarem a algun altre destí. Et convoco a que ens facis viatjar mentrestant, Josep Maria.
Farem això, exactament.
Doncs molt bé, que tinguis bona setmana.
Igualment.
La primera pedra, amb Noemí Poll. Istanbul. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? I ja en dissabte nosaltres ens volem posar en forma i volem treballar el nostre cos, perquè a vegades els excessos d'aquest recluïment dins de casa són perillosos, sobretot a nivell gastronòmic. Jess Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Hi ha molta gent que està ara fent esport, perquè és que si no, això d'estar dintre de casa és molt perillós, ja ho hem dit moltes vegades, però ara te'ns proposes poder-ho fer activitat física, fer-ho en família i fer-ho dins de casa, perquè no sempre hem d'estar al carrer i a vegades a l'horari que ens tocava, doncs mira, se'ns ha passat. Doncs va, fem esport dins de casa, no?
Sí, el que hem dit moltes vegades, que és molt important fer exercici, i doncs ja que ara tenim com una miqueta més pautat l'hora que podíem sortir a fer-lo, i a vegades doncs no ens va bé, doncs una proposta d'activitat física per passar l'estona i per passar-lo doncs amb els que tinguin fills a casa, doncs mira, una bona idea d'intentar compaginar les dues coses, els fills més l'activitat física.
Exacte, a més ens pot ajudar a desconnectar de la rutina i alhora que ens ho passem bé, perquè també és interactuar amb els teus propis fills.
És una proposta doble.
Exacte.
Llavors, quines coses proposo? Mira, podríeu fer des d'organitzar una gincana, un escape room, o fins i tot una cursa d'orientació dins de casa.
Ostres! Sí,
aquesta seria la bomba, ja.
Una cursa d'orientació dins de casa. A veure, això requereix una mica d'explicació, perquè els que no tenim gaire imaginació, no sé si ens en fem una idea. Com ho faríem?
A veure, jo aquesta proposta els hi vaig fer a alguns grups d'alumnes que tinc jo a l'escola, i el que els vaig suposar és que dibuixessin la planta de la casa, val, del pis on vivien, I el que havien de fer és, doncs en aquest mateix dibuix, doncs fer-li una fotocòpia o dibuixar-lo tantes vegades com persones hi hagués a casa, i anar-hi posant diferents fites repartides, cada mapa una fita, no? Per exemple, o li posem, no sé, una fita a la cuina, una fita al sofà, saps, a diferents llocs, doncs, no sé, 5, 6, 8 fites, depèn de lo gran que sigui la casa. Mm-hmm. Llavors es reparteix un mapa per cada integrant de la família i les fites han d'estar en diferent ordre en cada mapa, de tal manera que quan sortim, donem, diguéssim, el tret de sortida, no tothom vagi a buscar la primera fita i tot sigui la mateixa, no?
Clar.
I llavors, doncs això, doncs muntem tot el mapa, muntem totes les fites i quan ja ho tenim tot organitzat, donem com si haguéssim el tret de sortida i cadascú ha de fer el seu mapa fins a arribar a aconseguir fer-les totes, no? I, per exemple, no sé, les fites doncs poden ser un llapis de colors i en el mateix mapa has de pintar amb el color que has trobat a la fita per comprovar que realment l'ha trobat, no? O pinces de robes de diferents colors, o gomets, alguna cosa d'aquestes.
Està molt bé.
I llavors, el que arribi primer, doncs li podem fer una recompensa.
Està molt bé, em sembla molt bona idea. I també jocs de punteria, per exemple.
I tant, per exemple, podem fer jocs de punteria.
Això són perillosos, aquests.
Sobretot, intentem no trencar res, sisplau, dins de casa, que no voldríem ser els responsables perquè sí. Hi hagi coses trencades.
Sí, sí.
Podríem fer-ho amb una pilota i en el cas que no en tinguem, home, jo recomano que siguin pilotes d'aquestes d'espuma que són menys perilloses, eh?
Sí.
I en el cas que no en tinguem, doncs, fer-ne una amb roba o amb paper, val?
Uh-huh.
I podem fer, doncs, des de llançaments a cistella, en el cas que no en tinguem, tothom té una paperera a casa, o un cubell de la roba o qualsevol cosa d'aquestes, doncs, per exemple, tirar-lo cada vegada més lluny, o tirar-lo de cara, tirar-lo d'esquena, o sigui, diferents maneres, o després també el que podem fer és passar-nos la pilota com si juguéssim a tennis, val? Però amb la mà, sense raqueta, doncs intentar fer un partit de tennis, un partit de dobles, això si tenim terrassa és fantàstic. Dins de casa, alerta com tenim els menjadors, també, eh? Tampoc
sí. No. I si tenim un balcó, vigilem que la pilota no caigui allà baix
exacte.
I donem algun susto a algú. Doncs
també podem fer una petanca, unes bitlles catalanes.
Ah, també?
Sí, amb ampolles d'aigua buida, per exemple, doncs, a veure, li posem una miqueta d'aigua perquè s'aguantin una mica, i doncs intentar fer aquesta activitat.
Està molt bé, mira, també. Si és que per coses no serà, però, per exemple, també n'hi ha algunes que són jocs tradicionals i que també els podem fer dins de casa.
Exacte. Mira, jo n'hi ha un que m'agrada molt, que és el joc de l'oca, on cada casella és un exercici físic.
Sí, noi, aquest he jugat a la Martina perquè també la seva professora d'educació física sí. els hi ha posat i, escolta'm, està molt bé perquè fas exercici sense adonar-te'n quasi, no? Jugant.
Crec que ens hi hem posat tots els professors d'educació física amb el joc de l'oca perquè els nens s'ho passen superbé.
Sí, sí.
I realment està bé, vull dir, si no en teniu cap, el podeu trobar per internet i si voleu un joc de l'oca esportiu segur que en trobeu un.
Està molt
també
bé.
Podem fer el twist, que és el típic aquest dels colors, o fins i tot fer un joc de futbolí amb xapes, amb les xapes de les ampolles.
Ah, sí?
Doncs fer aquest, a veure, no seria tan físic, però bueno, mira, també és entretingut i està molt bé.
Sí, sí, sí. Doncs escolta'm, tenim material de sobres per no tenir excusa i encara que se'ns hagi passat l'horari de poder sortir a fer esport, el podem fer dins de casa amb totes aquestes idees. Jess, moltíssimes gràcies.
Gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
La primera pedra.
I arribem al moment de treure la llengua, dedicar uns minuts del programa al català, avui amb l'Anna Lárcia del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí de RAC1. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Aquests dies, l'altre dia de fet vam parlar d'altres coses, però avui ens portes també temes que poden anar bé en ple confinament.
Sí, l'altre dia no parlàvem justament d'esport, perquè aquests dies hem estat mirant molts vídeos per fer exercici a casa.
Exacte,
i els havíem de desxifrar, no? Perquè ens fem un embolic en totes les paraules que hi surten. I hi ha una altra activitat que crec que ens estan inocupats aquests dies, no sé si endevines quina és.
Jo crec que va relacionada una amb l'altra, perquè, clar, jo crec que deu ser la cuina, i mengem tant que hem de fer esport per cremar.
Exacte,
tot el que estem ingerint.
Exacte, s'ha de cremar d'alguna manera tot aquest pa que estem que estem fent, no?
Exacte, tot el dia els fogons, sí, sí.
Doncs per això avui portem un diccionari de cuina, perquè hi ha moltes coses que tenim costum de dir en castellà o també que pensem que les fem bé i potser, doncs, no. I comencem amb la primera, perquè quants de vosaltres dieu que mengeu pavo?
Ai, es diu gallindi, gallindi, sí, sí.
Molt bé, sí. I compte com ho escrivim, també, perquè ens ho podem trobar de mil maneres diferents. Dindi és una sola paraula que s'escriu tota junta, no s'apostrofa ni res. I tot ve de gall de l'Índia, perquè es va portar aquest animal d'Amèrica.
De fet, allà és molt típic menjar-ne, no?
Sí, a l'Amèrica del Nord, no, és un plat típic de celebracions, com el Nadal, Acció de Gràcies. Aquí, en canvi, són més de menjar-lo cuit i, per què no, acompanyat del bocat, que és una altra paraula que no se sap per què, però està de moda dir-la en castellà.
Sí, perquè és de les que a vegades ens fa equivocar i acabem dient advocat en comptes del bocat, no?
Sí, és error típic, no? Doncs potser com que tenim por de dir-ho malament,
sí.
Acabem dient aguacate, doncs no, fem un esforç, intentem dir-ho bé. El bocat és una paraula d'origen nàhuatl, que és una llengua indígena de Mèxic, i precisament, esclar, el fruit també ve d'allà de Mèxic, i per això ve d'aquí el nom.
I ja que parlem de paraules que ens acostumen a sortir en castellà, una de les més típiques és el pepino, no?
Sí. Sí, jo crec que a vegades ens quedem així aturats i, ai, sé que no ho estic dient bé, però com era, no? Doncs pepino, sí, sí. És cogombra.
Cogombra.
I llavors, d'altra banda, hi ha paraules que ens pensem que estan maldites i resulta que no. Ara estic pensant en el cas d'avena. Molta gent, jo ho he sentit més d'un cop, que se'ls escapa dir avena i diuen, ai, perdó, cibada, no? Com si haguessin fet un error. La realitat és que totes dues paraules són normatives. Cibada és més pròpia de la majoria de Catalunya i les Balears, i en canvi avena és més pròpia del sud de Catalunya i del País Valencià. Què passa? Que com que avena és igual que com ho diem en castellà, aquesta forma va guanyant terreny a tot el territori i cibada cada cop s'utilitza menys. Però no és incorrecte. Això sí, forma preferent cibada a la majoria del domini lingüístic.
Sí, ara que parlaves dels dialectes, quan parlàvem també del pepino i tu deies que és cogombra, he de dir que a mi em costa poc dir cogombra perquè allà baix en diem codombro. Un codombro és un pepino, que té una variació al cogombre.
Encara més semblant a l'arrel, em sembla.
Sí? Doncs mira.
Sí, em sembla que sí.
Moltes vegades pensem que hi ha coses que són incorrectes i que són pròpiament del dialecte, i no. Són correctes, i segurament deu ser més correcte dir codombro que no pepino. Eh?
Sí, doncs, això segur que sí.
Des d'aquí ho reivindiquem, aquestes variants dialectals. Per
sí,
tant, com, ara que parlàvem d'això, no és un error dir avena, però intentem mantenir viva la paraula cibada i acabem amb una expressió ara que fem malament sense saber-ho.
Sí, molt sovint utilitzem els verbs referits als àpats, esmorzar, dinar, berenar, sopar, amb valor transitiu, és a dir, els hi posem un complement directe. A què em refereixo? Diem, he esmorzat llet amb cereals. Aquest llet amb cereals és un complement directe, doncs resulta que en català aquests verbs són intransitius i no poden portar complement directe. A veure, amb exemples tot queda més clar, eh?
Sí.
Com ho hem de dir, llavors? En comptes de dir he esmorzat llet amb cereals, diem per esmorzar he pres llet amb cereals.
Clar.
Més, en lloc de dir dinaré una truita, he de dir menjaré una truita per dinar. En lloc de preguntar què heu sopat, diem què heu menjat per sopar. Sí,
clar. Sí, sí, perfectament. Que heu menjat per sopar en comptes de que heu sopat, i és simplement per una qüestió de complements directes que fan que no es puguin.
És una estructura, no, de l'altra que en castellà són correctes totes dues, però en català només una, que és amb el verb intransitiu.
Sí, sí, de fet moltes vegades ja preguntem què has menjat per sopar. Ja ho diem així, però alguna vegada sí que se'ns escapa. Què has sopat? És que és inevitable,
sí,
jo crec que és molt difícil.
Sí, realment és molt difícil d'evitar, jo en soc conscient, i sóc la primera que se m'escapa alguna vegada, però com a mínim si ho diem, que sapiguem que
ho estem dient malament.
No és correcte, sí.
Com a mínim ser-ne conscients, que estem fent un error gramatical i que, bueno, si volem fer-ho, doncs allà nosaltres en prenem nota. Doncs escolta, Anna, ja mirarem de dir-ho bé i de fer-ho bé. Que tinguis molt bona setmana. I que mengis poc i facis molt d'exercici. Com a mínim menjar...
No, no. No prometo res. I escolta'm, Noé, abans que...
Sí, és veritat. Té raó.
Hem de recordar una cosa.
Sí, exacte, que l'Instagram de RAC Oficial podreu trobar maneres per jugar amb la llengua i us ho anirem proposant a través d'aquest RAC Oficial i jo crec que els oients de la primera pedra seran avantatjats, alumnes avantatjats, ja que anem fent aquí didàctica i ho encertaran molt bé. O sigui que ja ho anirem comentant, això del RAC Oficial i Instagram amb aquest concurs lingüístic. Anna, ara sí.
Molt bé.
Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
La primera pedra @rac1.cat.
I ara és el torn de dir bon dia a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
L'hora el teu somriure creixent taques que embruten les vides. T'enyoro la tristesa supera la ficció. Recordo la bellesa.
I de cop se'ns trenca la rutina. Desapareix tot o bona part del que creiem i ens posem a pensar primer i provar després nous guarismes, noves estratègies per poder, ni que sigui respirar, surar damunt d'unes ones que cada vegada són més grans. És en aquest moment quan ens demanem on són aquells somnis, on queden aquelles arrels. En temps de canvis cal aprofitar per fer inventari i, si de cas, avançar. Diu el fill del mestre: llavors, lluents de somnis sense mals records i aires més dòcils, confiàvem dels vells tòpics i ja els donàvem per bons. I ara no podem pagar aquest món on ens ha tocat viure. Són dies d'ignorància que ens fa ser el que no som. I és que quan no hi ha respostes, cal provar sortides. El més important, no quedar-se quiet, perquè, com rebla el fill del mestre, que no s'acaba el dia, són dies de colors, dels dies sense pors, malabarismes per ser com som, que a prop un somni encara dorm. Desperta amb la claror del teu somriure un dia nou. Costa, oi? Però si algú fins i tot ho canta, és perquè hi creu.
La primera pedra.
Well, it started with your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world.
A l'as a la màniga avui tenim la nostra Lali Bigut, cantautora imprevisible i reina del Kindy Rock. Lali, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Escolta'm, contents que com a mínim aquest confinament serveix per coses bones, com perquè el teu procés creatiu no s'hagi aturat i tenim single nou, no?
Sí, està a punt de sortir aquest, bueno, dissabte, i la veritat és que, bueno, tot s'ha d'aprofitar, no? Encara que siguis confinat o no, la gent que ens dediquem a la creativitat, pues sempre has d'anar trobant nous camins i noves idees per sortir endavant.
Que a vegades amb aquests silencis obligatoris t'ajuden també la creativitat, et creen una nova situació que fa que, doncs, creïs, no pots evitar-ho, no?
Sí, bueno, en el meu cas és totalment així, perquè a vegades la vida és tan ràpida, és tan tot tan bèstia i tal, que a vegades no tens temps per aquests espais que necessites per crear. I realment a mi, en alguns aspectes, a nivell creatiu i a nivell familiar, m'ha anat bé amb algunes, vull dir, amb coses d'aquest confinament que trobarem a faltar, i el crec.
Sí, segur. A veure si ens sabem tornar a col·locar, però amb els beneficis del que hem après aquests dies, que no sé si sabrem fer-ho. De totes maneres, tot va agafar justament aquest confinament, quan estaves a punt de començar ja la gira, Filadèlfia, Berlín. Escolta'm, explica'ns quins eren els plans que finalment s'han avortat de moment.
Sí, bueno, més que gira, començàvem a intentar obrir una mica, obrir-nos a internacional, i sí que vam aconseguir aquest últim disc que jo tenia del nostre futuró. Aquest 2020 ha sortit en anglès, castellà, i aleshores al ser bilingüe, pues, hem pogut també a Berlín i Hamburg, i llavors havíem d'anar a presentar-lo a Filadèlfia, justament a un congrés de música familiar. I, bueno, se'ns va troncar, pues, just va arribar el Covid, i que tot. Però, bueno, intentarem, pues, reprendre-ho de cara a finals del 2020 i sobretot 2021, sí.
Clar que sí. Tu veus l'horitzó positiu? Com ho veus, Lali?
Bueno, el món de la música, com altres sectors, és dels més afectats, perquè realment pues, el sector està bastant preocupat perquè realment sense concerts ens hem de posar creatius i intentar mirar altres maneres de portar tot aquest temps que vindrà, que jo crec que fins final del 2020 segur que no es, 2021 no es comencen a normalitzar les coses a nivell de directes, i aleshores doncs, pues, trobar pues, maneres de generar ingressos alternatives també.
Ah, això sí, tenim single nou, com dèiem ara, és una cançó que es titula El meu gos groc.
Sí.
I explica'ns aquesta creació, aquest single, de què va? Què sentirem?
Bueno, pues mira, va, del meu gos groc és justament això, és un tribut al meu gos, però a tots els gossos i a totes les famílies que, bueno, que gaudeixen de la companyia d'un pelut, en sigui gos, gat, i que, bueno, justament en aquest confinament ens han ajudat més que mai, no? Perquè moltes famílies, pues, han pogut sortir, al principi que estaven tan tancats, doncs ha pogut sortir a passejar i tal. I, bueno, vaig trobar el moment ideal perquè feia molt temps que li volia fer una cançó al meu gos, que és un podenc, i a més és bastant conegut pels fans perquè ve tot arreu i ve els concerts i la lletra és molt costumbrista, i l'hem composat tota la banda en confinament, que també ha sigut un procés totalment nou i la veritat és que bastant xulo.
Doncs et sembla que el sentim, Lali?
I tant.
Ens retrobem ja, comencem a escoltar-lo i ens retrobem ben aviat. Una abraçada ben forta.
Una abraçada, adéu-siau. Molta força a tothom.
Adéu. El meu gos croc és un ser especial. És un amic, no va lligar. No busca mai problemes, no borda quasi a penes i obre les portes quan li cal.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I volem parlar de Castell, volem saber com respiren i en volem parlar, com no, amb en Benet Iñigo. Benet, molt bon dia.
Hola, bon dia, Noé.
Contents de sentir-te, ganes de veure't també, eh?
Igualment, ostres, es troba a faltar.
Es troba molt a faltar, igual que els castells es troben molt a faltar. Escolta'm, que difícil, no?, pels castellers viure aquesta situació.
Bé, molt difícil perquè, sobretot el que pensem i pensen els castellers és serem els últims en tornar,
sí,
no? És una activitat de tant contacte, ens vam aturar al mateix temps que tota la resta de la societat, però en aquest procés de desescalada, doncs, com més contacte, més risc, i per tant seran les activitats que més tardin, no? Una mica, de fet, mira, aquesta setmana mateix ja hi ha hagut una mica de debat i una mica de polèmica fins i tot, perquè diverses colles, vam explicar-ho aquí a RAC1 precisament, que diverses colles, doncs, sobretot les més grans, a Vilafranca o la Vella de Valls, comencen a plantejar com serà el retorn, no? Com si poden tornar, per exemple, un petit grup per assajar els troncs del castell amb certes mesures d'higiene, etc. I, en canvi, això ha trobat la resposta d'altres colles que diuen que els castells són, per definició, una activitat del grup i, per tant, que tornin una part, fer una selecció dins d'una colla castellera, crea una discriminació i trenca amb el que és l'esperit casteller, no? Per tant, ja comencen a haver-hi aquests debats i polèmiques tan propis del món casteller.
Sí. Sí, sí, doncs és normal i suposo que encara n'hi haurà més de debats, però poquet a poquet, de totes maneres, què estan fent les colles aquests dies? Perquè aturar-se, no sé si s'han aturat del tot o alguna cosa fan.
El tema és que els assajos i el que és fer castells en si, evidentment, això sí que està aturat, però les colles, com a entitats socials, doncs intenten també mantenir-se un punt actives, mantenir la seva gent doncs connectada entre ella, no? Llavors el que fan és organitzar doncs diferents activitats, no? Hem vist tornejos entre colles de diferents jocs online, hem vist iniciatives, per exemple, doncs jocs florals, no?, que conviden els seus membres a participar en jocs florals, coses que es puguin fer, evidentment, a distància, no? En aquest sentit, per dir alguna cosa, el cap de colla, l'entrenador, no té gaire feina, però, en canvi, la junta directiva, no?, els que han de planificar i muntar activitats, doncs aquests sí que continuen molt actius a través de les xarxes socials. Tenim colles, per exemple, els castellers del Poble Sec, que el seu local, com que ara no hi van assajar, l'han cedit a Sanitaris per la República perquè el facin servir de base d'operacions a l'hora de distribuir material sanitari, o que els divendres reben tot de material, un dia material escolar, un altre dia aliments, un altre dia qualsevol, fan una mica de punt de recollida i ajuden entitats del barri davant d'aquesta situació. Per tant, estan potenciant la seva vessant més social i menys castellera.
Que també és una vessant molt maca dels castells. I no sé si s'han fet actuacions virtuals.
Doncs mira, sí, fins i tot hi ha hagut intents de fer actuacions virtuals. Què vol dir això, no? Perquè...
Clar, es fa difícil de pair.
Es fa difícil, no? Doncs, per exemple, els castellers de Madrid, els Gatos, que havien de fer una diada aquest mes d'abril amb colles des de Catalunya convidades, el que van fer és dir a aquestes colles, ja que no podeu venir, no podem fer els castells, doncs farem una actuació virtual. I llavors, a l'hora que havia de ser aquella actuació castellera, doncs anàvem plantejant reptes, no? Doncs m'invento la primera ronda, ara heu de penjar tots la gent de les altres colles, heu de penjar vídeos enfaixant-vos a casa, o heu de penjar vídeos fent un castell amb rotllos de paper de vàter. És a dir, en lloc de rondes castelleres, anaven llançant reptes en el moment que s'hauria d'estar fent l'actuació.
Doncs també iniciatives que, com a mínim, intenta passar aquest confinament una mica millor. Benet, no sé si l'horitzó el veus molt llunyà, suposo que no ets gaire optimista, no?
La veritat és que jo no ho soc gaire. Jo crec que aquesta temporada està perduda. Home, seria molt bonic, com a mínim, a veure si cap a finals d'any, cap a final de temporada... Doncs ni que sigui simbòlic, sí que es pot aixecar algun castell per dir no hem desaparegut, estem aquí, però evidentment castells de nivell no n'hi haurà perquè no s'arribarà a aquestes dates amb el rodatge habitual i normal, i veurem doncs, si com a mínim es pot fer aquesta presència simbòlica per dir que no hem desaparegut, tot i que les colles estan molt preocupades ja no pel nivell que oferiran quan tornin, que això és evident que serà a poc a poc, sinó per diferents coses. Una és que la canalla haurà crescut de cop i no hauràs treballat els relleus. I dos, una activitat que estava, entre cometes, de moda, no?, que la gent s'hi apuntava i hi havia molt relleu de gent, quan gent que ho deixava, però molta gent que entrava. No sé si és una activitat que perdrà atractiu o que farà més respecte als nous potencials castellers. I això també serà un problema de futur.
Sí, ho haurem de veure, anirem analitzant a mesura que vagin passant les coses. De totes maneres, mentrestant, hi ha castells i castellers que celebren el seu aniversari, com per exemple els de Sants, que viuen un aniversari confinat. Ara en parlarem amb ells. De totes maneres, Benet, nosaltres ja anirem posant-nos al dia amb tot el que fa referència a l'actualitat castellera. Moltes gràcies, adéu-siau.
Una abraçada molt gran.
I n'estàvem parlant ara amb el Benet, que els castellers de Sants han viscut un aniversari confinat. En quin parlem? Doncs en parlem amb en Guillem Andrés, cap de comunicació dels castellers de Sants. Guillem, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina llàstima que un acte com aquest, que venia de gust, suposo, fer-ho a l'engròs, com es fan els castells, amb gent, amb comunitat, doncs s'ha fet un aniversari confinat. Com ha anat aquest aniversari?
Sí, evidentment, en teníem moltes ganes d'aquesta actuació de la temporada. Tot just hem pogut fer només dues actuacions i, evidentment, una actuació com era d'aniversari, sempre actuar al barri i actuar amb la teva gent, fins i tot castellers que potser no venen sempre, però que quan és aniversari hi són, a més, sempre venen, i a més actuacions com aquestes també sempre s'acompanyen d'un gran dinar amb molta gent, de gent del barri que no t'acostuma a veure, però aquell dia acudeix a la plaça Obret Moixí per veure't, per tant, una llàstima no poder fer castells, que és allò que més ens agrada, però d'aquella manera ho hem intentat celebrar a través de xarxes socials.
Clar, el dissabte havia de ser l'actuació de vigílies, castell de dones.
Sí, és una activitat que fem des de fa 13 anys, des del 2007 va començar. Primera de forma secreta van començar a assajar les dones sense que ho sapigués el resto de la colla, i a poc a poc han anat fent els seus castells a l'actuació de vigílies, en un castell 100% femení, en el nostre cas. Totes les posicions, sigui de canalla, sigui de tronc o de pinya, o fins i tot els que toquen el toc de castell són dones. Llavors, d'una manera hem volgut reconèixer tota aquesta trajectòria que ha fet durant aquests 13 anys, amb castells que déu-n'hi-do la gent que comporta. Per tant, era un castell que més enllà de l'aspecte casteller també anava molt bé socialment, perquè a vegades que potser no s'involucren molt en el que és a posar-se la pinya a costa aquestes aquell dia, hi ha dones que potser és l'únic dia que es posen una pinya en tot l'any. Per clar, tant, coses d'aquestes van molt bé per la colla, i una llàstima que no l'haguem pogut fer aquest any.
I el diumenge també era el dia de la gran actuació.
Sí, evidentment, actuació bonetem-ho així, sempre des del nostre plat, la plaça que ens agrada actuar-hi, i bé, tot i no poder fer l'actuació, el que vam demanar a la colla és que ens anessin enviant vídeos d'una cançó de Gertrudis. Llavors la gent ens envia els seus vídeos ballant i cantant des de casa, i la veritat és que estem molt contents, perquè hi ha vegades que quan llences una campanya d'aquestes sempre tens la por de si la gent respondrà o no. En aquest cas vam rebre més de 70 vídeos amb unes 100 persones involucrades, i hem pogut fer aquest vídeo d'aquesta cançó, que estem molt contents de tant com hi va involucrar la gent com després la resposta que ha tingut.
Què teniu pensat fer? Perquè estic segura que quiets no podeu estar.
De fet, nosaltres em sembla que va ser el 10 de març o alguna cosa així, quan ens van dir que ja no podíem assajar més. El que no podem fer, evidentment, és dir, vale, no podem fer castells i ja tornarem a sortir a anar a escena o a dir alguna cosa quan puguem tornar a fer castells. Evidentment, els castells no és només allò que es fa a l'assaig o a les places, sinó tot aquest ambient social. Per tant, dia a dia cada colla està intentant fer una mica el que pot per mantenir viva la colla. Llavors, nosaltres primer el que vam fer va ser, en tots els dies que teníem assaig, fer un Kahoot, que és un concurs de preguntes a nivell virtual, i llavors ara a poc a poc anem intentant fer altres coses. Aquesta setmana, per exemple, hem també tret la iniciativa de que la gent consumeixi als barris. Nosaltres tenim els que coneixem com Amics de la Colla, que són comerços que ens recolzen a la nostra activitat, llavors que la gent també ajudi aquests comerços, i a poc a poc anem més fent activitats. També a vegades a través de la xarxa social repassem la història de la colla amb aquells primers castells que vam fer, aquests primers castells de 7 que se celebraven igual que ara que quan fem castells de 9, i a poc intentant mantenir la fama viva.
Guillem Andrés, cap de comunicació dels Castellers de Sants, moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, adeu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
I anem a mirar l'univers ara amb l'Antonio Bernal. Antonio, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Quines ganes de descobrir coses, o com a mínim de fins i tot recordar coses, perquè avui parlem d'un tema que va marcar la història de la ciència, com és Newton, amb el seu llibre, la publicació dels principis de Newton, i curiosament, molta part del pensament el devem també a una situació de crisi similar a la que estem vivint ara. És així, no, Antonio?
Sí, sí, perfecto. Eso ocurrió. Es el libro. El libro se llama Filosofía Natural y Principia Matemática, que es pues, principios matemáticos de filosofía natural, que era la ciencia de la época, así se llamaba, la filosofía natural. Y esto lo escribió Newton, pues bueno, lo concibió Newton a los 22 años de edad.
Caramba.
Estaba estudiando en la universidad cuando se desató la peste bubónica en Londres, que fue... Es que lo que tenemos ahora es una sombra de lo que ocurrió en ese momento. Pensemos que Londres, que no hay un censo exacto, pero hay varios estimativos, tenía del orden de 400.000 habitantes en ese tiempo, y murieron 100.000.
Uh-huh.
Eso es como si hoy murieran en Barcelona 500.000 personas o algo así, o en Madrid 2 o 3 millones.
Claro, y eso era degut a la peste bubónica.
Porque el problema era que no sabían quién la transmitía, y resulta que la transmitían las ratas, las pulgas, que las pulgas de las ratas eran las que la transmitían, y como en ese tiempo convivir con pulgas era lo normal, pues la gente buscaba qué hacer por aquí, qué hacer por ahí, pero nadie se imaginó que eran las pulgas. Entonces hubo, las pestes eran muy comunes, pero la de Londres creo que en varios siglos fue lo peor de lo peor.
Sí, sí.
Entonces Newton, que estaba estudiando en ese tiempo en la universidad, se tuvo que ir de Londres, porque la gente emigró, los que tenían para dónde irse se fueron, y los que murieron fueron los que no tenían para dónde irse. Entonces él se fue y y estuvo dos años recluido, como una especie de dos años sabáticos, y en esos dos años hizo los descubrimientos más extraordinarios en ciencias que uno pueda. Inventó el cálculo infinitesimal, hizo sus estudios sobre óptica, que son muy interesantes. Es muy conocido el experimento de Newton, que dejaba pasar un rayito de luz y por un prisma y la luz se descomponía y tal. Pues todo esto lo hizo él mientras estaba recluido, y escribió el libro de los principios matemáticos.
També devia ser aquesta època en la que hi ha la metàfora aquesta de la poma que cau i que li revela,
sí,
tota la teoria,
claro.
No?
Sí, perfectamente. Porque él en ese tiempo también concibió la idea de la gravitación universal. Eso se sabe que lo concibió en esa, porque el libro fue publicado en 1687, veintitantos años después. Pero se sabe por la correspondencia que él tuvo con Robert Hooke, que inclusive es una correspondencia de controversia, porque Robert Hooke decía que la idea de la de gravitación universal era de él. Pero Newton la desarrolló y, claro, y la tomó como suya. Bueno, eso no lo critico, no lo comento. Pero entonces, de ese tiempo, pues salió la teoría de la gravitación universal, que es la famosa anécdota de la manzana, que pues, probablemente es una anécdota apócrifa, pero muy metafórica, porque la idea de la manzana es que la caída de una manzana es exactamente el mismo fenómeno que el giro de la luna alrededor de la Tierra. Se deben los dos a un fenómeno. En otro tiempo, eso eran dos fenómenos distintos. En tiempos anteriores a Newton, y él los unió. Son un fenómeno universal. Por eso se llama la gravitación universal. Entonces, esa teoría de la gravitación universal, padre de todo lo que es la física de hoy, o madre de lo que es la física de hoy, pues es... fue concebida en ese tiempo y publicada años después, porque Newton era... A Newton lo tuvo que forzar Halley a que se publicara.
Pero era muy perfeccionista él, ¿no?
Éramos demasiado perfeccionista, sí, exactamente. Y él estuvo, incluso hay borradores en los que el libro tiene una concepción un poquito distinta. Al principio él pensó hacer el libro en un lenguaje popular, y después se dio cuenta de que si lo hacía en un lenguaje popular, la gente no iba a creerle, que era mejor hacerlo en un lenguaje avanzado, matemático, aunque lo leyeran menos, pero le creerían más, y así lo hizo.
Clar, sí, sí. I així va ser que va revolucionar també el món científic amb aquesta obra, gràcies a aquesta crisi que podríem dir similar.
Que nació exactamente en una crisis. De manera, las crisis tienen su lado bueno, que también hay que verlo, no todo tiene que ser malo. Vamos a ver qué sale de esta, porque pensemos que el libro de Newton y todas sus ideas vinieron a plasmarse y a conocerse y tal muchos años después, pero nacieron en la crisis. ¿Qué nacerá de esta que a lo mejor ni nos toque?
Ai, no ho sabem. Esperem que coses bones, no, Antonio? Coses
sí,
bones.
Sí.
Doncs amb aquesta idea ens quedem, amb que en una situació com aquesta, similar, en aquest cas era la peste bubònica, va fer que Newton pogués dedicar-se a pensar i així fer el llibre dels principis de Newton. Moltíssimes gràcies, Antonio. La setmana que ve seguirem parlant.
Por supuesto, claro que sí.
Bona setmana. Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Pol. De dilluns a divendres, de 12 a 1...
Hola, sóc el Jean-Paul Desgrava.
Un programa d'humor basat en fets reals.
La part bona de tot això és que si em retallen el sou, jo em quedo igual, perquè ja no cobrava res. He guanyat.
La competència especial Confinats, amb els Oscars.
Sóc la Mancio Ortega de la misèria.
RAC 1, tots som 1.
Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, a veure, què mirarem? Avui passarem por, riurem, comèdia, advocats, què?
Avui jugarem a futbol. Què et sembla?
Mira, està bé, no sóc gaire bona, jo.
Vols dir que no?
No, jugar a futbol no gaire.
A què jugaves de petit al col·le?
A pitxi. Era com una mena de béisbol amb la mà, i que es feia una bola de paper de plata amb el paper de l'entrepà.
D'acord. Doncs
no té res a veure, no?
Home, no, no. Poquet, no?
Poquet, suposo que sí.
Però, mira, vaig pensar que com que torna la Bundesliga alemanya, mm-hmm. i a més aquesta tarda aquí a RAC1 farem un programa de 6 hores, un superesports especial dedicat a explicar i a narrar i a comentar els partits de la Lliga alemanya, doncs què millor parlar d'una sèrie que parla del futbol, mm-hmm. dels orígens del futbol.
Està bé.
Que, per tant, ens anem uns quants anys enrere. I t'haig de dir que, a veure, si ets molt purista i el que vols és veure... No t'esperis a final de la Champions.
Ja.
Perquè no serà això. Perquè, a més, tot i que aquest és el tema principal, doncs aleshores ho hem d'envoltar per una altra història, no? Però us deixa veure prou bé els 6 capítols de la primera temporada d'aquesta sèrie que es diu The English Game.
Fergus Souttar, you and I are going to make history. That's the reason I brought you here. Only gentlemen have lifted the cup. Men can find schools with fine clothes, fine lives.
Com a mínim és curiós.
Sí, oi?
Com a mínim és curiós el tema, sí.
El tràiler he vist i, escolta, és tentadora aquesta pel·lícula.
Doncs la veritat és que sí. Està... diguem-ne que molt ben ambientada i és un encàrrec de la persona que està darrere d'un dels fenòmens televisius dels últims anys, que és Downton Abbey. És en Julian Fellowes, que a Netflix hi va encarregar que fes aquesta sèrie. I aleshores aquí què tenim? Diguem-ne que els ingredients perquè ell pogués fer una bona sèrie sense allunyar-se gaire de tota la història d'aquella família aristocràtica que hi havia a la campanya anglesa, no? Aquí tenim els inicis del món del futbol, finals del segle XIX, per tant, tenim com un grup de persones de l'alta societat estan jugant aquests partits, no? I que, per tant, més enllà de quan no estan en el terreny de joc, doncs aleshores tenim unes cases fantàstiques, un servei exquisit, uns sopars que fan meravellosos en aquests entorns, que diguem-ne que si només veiessis això, si només veiessis aquesta part, podries pensar que és una derivació o que són els veïns de Downton. Però no, aquí el que estem és això, jugant a futbol, i com ja hi tenim la organització anglesa, la CAP de la FA, que s'està disputant, com ells tenen les seves regles, com tenen la seva manera d'estructurar com són aquests partits de futbol, i aquí el que hi tenim aleshores és un grup de futbolistes escocesos amb els que van a jugar, i tenen aquesta diferència, és a dir, bàsicament el que juguen en aquests 6 capítols és la diferència de les regles que tenen entre un lloc i l'altre i com es va creant, diguem-ne, que el futbol modern, el que tenim ara, els orígens del futbol actual, que així és com es ven aquesta sèrie, però també tenim la diferència de classes, és a dir, tenim els escocesos que estan treballant en una fàbrica, amb tots els problemes socials que tenen a finals del XIX, sobre la producció, sobre els horaris, sobre els sous, sobre la manera que tenen de reestructurar la seva empresa, perquè tenim també aquests problemes, no? Es troben que s'han d'acomiadar treballadors, en què s'ha de fer reduccions de jornada, i ells com es rebel·len en contra del propietari de les fàbriques tèxtils, i després també tenim la lluita que tenen amb els aristòcrates que estan jugant a futbol. Per tant, passa molt ràpid, perquè només són 6 capítols, però et vas enganxant bastant per anar veient les diferents històries com les van lligant, eh? És a dir, uns com juguen i les seves problemàtiques que tenen, i escolta, és a dir, nosaltres som els que sabem jugar, som els que tenim la regla, som els que determinem com ha de ser, i els altres que venen amb unes certes modificacions, no només socials, evidentment les diferències de classes.
De classes es notaran, sí,
en la
sí.
seva vida i en la manera de jugar, i com es crea el que al cap de més de 100 anys ha acabat sent aquesta falera pel futbol. I vaig pensar que, escolta'm, era una recomanació molt idònia.
Sí, doncs m'ho sembla. A més a més, una temàtica molt diferent i que també ens ve de costat tant canviar d'escenaris.
I rapidet, i amb això de, saps, allò, només 6 capítols, doncs aquí tenim una manera, diguem-ne, que bastant fàcil de veure-ho. Hi ha molts actors que surten, només... n'hi ha dos que ens poden sonar més que els altres, que un és l'Edward Holcroft, que el vam veure a London Spy, i l'altre és en Kevin Guthrie, que l'hem vist també a The Terror, que és una sèrie del que vam parlar fa unes quantes setmanes. Hi ha molta gent que li va agradar molt Downton Abbey i que li agrada molt tot aquest entorn i la manera com
té
va fer
de
tractar
de
la història.
Sí,
en Julian Fellowes, doncs aquí es veurà, És a dir, ell no s'allunya, no ha anat a fer una sèrie de ciència-ficció, sinó que ha anat a fer, diguem-ne, que en el mateix...
En
un àmbit molt similar, sí. Doncs una altra història. Per tant, es deixa veure la mar de bé. A Netflix, això, una temporada de 6 capítols.
Sí, senyor, doncs la mirarem. The English Game, eh? Sí, senyor.
I demà sí que patirem.
Ai, demà.
Això sí.
Ai, demà.
Però escolta, avui ens ho passem bé mirant...
Ha d'haver-hi de tot.
Els ulls de futbol, demà serà una miqueta diferent.
A veure què ens explicaràs. Bona setmana. Ai, fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I tanquem el programa amb música i ho fem recordant tots els èxits d'aquests 20 anys de ràdio que ha fet RAC1, doncs a través dels èxits musicals de cada any. I ho fem amb el Jofre Llombart. Jofre, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, en aquest recorregut que fem per als millors èxits dels últims 20 anys, avui arribem a l'any 2015. Res, això ja està aquí a la cantonada, fa només 5 anys, no? I en aquell 2015 va començar a brillar amb llum pròpia el Bruno Mars, un home que li van arribar a dir que era l'hereu de Michael Jackson per la seva qualitat vocal, canta molt bé, i també per les seves grans dosis d'espectacle en tots els seus concerts. Realment, quan vas a un concert de Bruno Mars no et deixa indiferent. I tot va començar, entre altres cançons, amb aquesta cançó que es diu Uptown Funk, i que ja et porta a cantar directament Uptown Funky World. Uptown Funky World. Do, 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 do.
This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, I am. Call the police and the firemen, I'm too hot, I am. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Jump on it, if you're sexy and phony, if you're freaky and own it.